Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com totes les setmanes al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Golter Center de Barcelona. Aquesta setmana en companyia de la Iva Anguera de l'Independiente. Bona tarda, Iva.
Hola, bona tarda.
El Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria.
Com estem? Bona tarda.
El Manel Manchón de Crònica Global. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Juan Carlos Valero de ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I la protagonista d'aquesta setmana al Converses, la senyora Núria Marín. Senyora Marín, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda. Moltes
ella és, gràcies. Per qui no ho sàpiga, l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat. La segona ciutat més important de Catalunya, alcaldessa des de l'any 2008, si no m'equivoco,
sí.
I recentment doncs, ha renovat alcaldia, però en aquesta ocasió doncs, amb una majoria absoluta molt ampla. No? Jo pensava que això de les majories absolutes ja havien passat a la història,
sí, jo també.
I veig que no, vostè majoria absoluta, i molts alcaldes, sobretot del PSC del Baix Llobregat, també amb majoria absoluta. Escolti'm, què han fet vostès? Per guanyar-se la confiança d'aquesta manera, en el seu cas, de la gent de l'Hospitalet.
Diverses coses, no? Per una banda, bueno, gràcies per la invitació i per estar compartint amb vosaltres aquesta tertúlia. El primer és, bueno, crec que aquestes majories signifiquen anys de treball, anys d'escoltar i de treballar amb els ciutadans. També crec que una bona part del resultat s'explica perquè el Partit Socialista té un bon resultat a nivell general, no? Pedro Sánchez, el seu paper com a president del govern i també doncs, en aquests mesos de govern d'Espanya demostrar, no?, que realment hi ha voluntat de governar i de posar en el centre els ciutadans. I la tercera, en fi, el tercer element que crec que ha donat ens ha ajudat a tenir un bon resultat és que la campanya electoral també ha estat una campanya diferent, una campanya en la que hem volgut escoltar els ciutadans i en la que el resultat final ha estat molt positiu. Per tant, molt agraïda als meus veïns i veïnes, el seu suport, la seva confiança i dir-los que, en fi, utilitzarem aquesta majoria amb molt de sentit comú.
I amb voluntat de consens?
Amb voluntat de consens. Sobretot, continuar escoltant els ciutadans, a les entitats, també a les formacions polítiques, perquè crec que bueno, doncs, després de 40 anys d'ajuntaments democràtics, de 40 anys de donar-li doncs, moltes voltes a l'Hospitalet, de convertir-la d'un suburbi de Barcelona a una ciutat moderna, a una ciutat en la que bueno, val la pena, no?, treballar i deixar-se una mica la pell. Jo crec que bueno, entre tots, no?, hem construït aquesta nova ciutat i continuarem treballant d'aquesta forma. No?
Vostè és una de les alcaldesses amb més nom i amb més pes específic dins de Catalunya. Ser alcaldessa continua sent difícil tant a Catalunya com a la resta d'Espanya?
Bueno, ser alcaldessa, jo no sé si és difícil. El que sí que sé és que és gratificant, i sobretot quan estàs al costat no, dels ciutadans, quan veus els seus problemes i quan intentes sobretot solucionar-los i quan veus que aquesta solució té un agraïment. Jo crec que és, no, és el cercle complet de la política, no? És identificar els problemes, intentar resoldre'ls i finalment veure que aquella iniciativa política ha canviat la vida a moltes persones i això a la política local és possible.
Ja, i amb un plus complicat, estar al costat d'una gran capital com Barcelona, que ho engull pràcticament tot, fer distinció de l'Hospitalet de Barcelona, suposo que això és una tasca no fàcil, sinó complicada.
La veritat és que no ha estat...
O cal estar molt atentes a les oportunitats que deixa passar la gran ciutat.
Soc una... A veure, soc molt... En fi, molt sincera, eh? No ha estat per mi una obsessió diferenciar-me de res. Nosaltres tenim la nostra personalitat pròpia, Hospitalet és una ciutat en si mateixa, ens sentim molt orgullosos de ser de la ciutat de l'Hospitalet i jo crec que bueno, doncs, el tenir aquesta personalitat no cal, no?, estar tot el dia dient que som diferents a Barcelona. Nosaltres ens aprofitem també, no?,
del
que, bueno, jo crec que hem de ser intel·ligents i ens hem d'aprofitar de les oportunitats que aquesta gran Barcelona, que aquesta marca Barcelona té a nivell general. Lògicament, els nostres enemics no són ni Cornellà, ni és Barcelona, ni és Badalona. Els nostres competidors estan a nivell internacional. I si som capaços de jugar, no, en la primera divisió de l'economia mundial, hem de ser intel·ligents i treballar plegats i tirar endavant un projecte tan interessant com és el que significa la Gran Barcelona.
Molt bé, obrim micròfons ja de la resta de companys de taula. Havia de demanar la paraula a l'Iva i el Joan Maria. Vinga, Iva.
Doncs sí, vostè com a bona alcaldessa i càrrec local acaba de ponderar les bondats de ser alcaldessa i tenir aquest retorn directe de la política local. Aquesta setmana veurem com es resol un dels càrrecs més importants a nivell supranacional, que és el de la Diputació de Barcelona. Uh-huh. M'agradaria veure quines perspectives té a hores d'ara de finalment tancar un pacte que es presenta difícil però no impossible, perquè hi ha empat a la Diputació de Barcelona entre Esquerra uh-huh. i PSC.
Hi ha empat, però el PSC és la força més votada.
Exacte. I si no és així, sí, pot ser que Núria Marín tingui aspiracions en un eventual candidatura a la presidència de la Generalitat si finalment Miquel Iceta fa el salt a Madrid, com s'havia parlat.
Comença fort la Iva.
Sí,
comença
que ho veig. Bueno, jo primera qüestió. Primera qüestió, jo estic molt satisfeta de ser l'alcaldessa de la ciutat i això és la meva principal ocupació i de fet jo ja estic treballant. Ahir teníem una reunió interna, no, de partit i els hi deia una mica així, no, de forma... A veure, ja ha començat la campanya electoral del 2023, per tant, les campanyes electorals no es fan en 15 dies, sinó que comencen el dia següent d'haver guanyat unes eleccions, i és el que jo ja estic fent, no? Treballar de forma contundent, tirar endavant els projectes de ciutat, en aquells que ens hem compromès al llarg de la campanya electoral, i a més, durant aquests propers 4 anys tenim temes molt interessants a treballar a la ciutat.
En tot cas, les dinàmiques locals poden trencar les fronteres que hi ha a la política d'àmbit català, en el sentit d'arribar a pactes amb Junts per Catalunya?
Bueno, és possible, jo crec que hem de ser... O sigui, la política, a veure, hi ha una qüestió prèvia, la política és dialogar, la política és discutir, però també és acordar, i crec que, bueno, jo no he fet una altra cosa al llarg d'aquests últims 4 anys que parlar, discutir i dialogar i acordar en formacions polítiques que no són les mateixes que les meves, les que estaven governant el govern d'Espanya amb el Partit Popular, les que han vingut després, que són el Partit Socialista, amb les que he tingut més fàcil, no, aquesta interlocució, però també amb la Generalitat de Catalunya, malgrat que no han estat les mateixes formacions que jo puc representar, però també és d'arribar a acords en benefici de la ciutat. Si no, no haguéssim posat en marxa la línia 9, no haguéssim posat en marxa la línia 10, no haguéssim posat en marxa diferents acords que faran que d'aquí uns mesos, doncs, puguem tirar endavant projectes de centres d'assistència primària, d'escoles a la meva ciutat. Per tant, política és acord i és pacte. El que no és normal, el que hem viscut en els últims anys a la política catalana, que és desacord i no política. Aquesta és la, no, la situació que estem vivint, desgraciadament, i que hem de corregir. I des de totes les institucions hem d'intentar fer possible que l'acord i el pacte sigui la normalitat, no l'excepció.
La segona part de la pregunta quedava.
A veure.
La presidència de la Generalitat,
ui,
candidata.
Això jo crec que estem en
és un moment. Ho ha preguntat ella.
Ja, jo crec que
culpable.
Això, com deia una bona amiga meva, a veure, en fi...
Tiempo al tiempo.
Tiempo al tiempo. Ho deia diferent.
O que sí que... Ai, la resposta?
Tiempo al tiempo. No, però a veure, de totes maneres, jo a veure, crec que Miquel Iceta és el nostre candidat i continuarà sent el nostre candidat, estic convençuda, per tant, és que ja
no el veu de ministre?
Bueno, a veure, podria ser un excel·lent ministre, Miquel Iceta, lògicament, no tinc cap dubte, però crec que, bueno, ja ho ha dit en alguna ocasió, ell és imprescindible aquí i crec que ell, per responsabilitat, doncs, continuarà exercint la política a Catalunya.
Joan Maria, sí. Vinga.
Senyora Marina, a veure, vostè ha dit que espera que hi hagi diàleg i que hi hagi pacte. Són dues paraules que s'han utilitzat moltíssim. Les va utilitzar molt el Partit Popular i no van acabar mai en res.
Bueno,
les ha utilitzat també el Partit Socialista.
Les han parlat però les ha exercit poc.
Les ha utilitzat també el Partit Socialista i a la que hi ha hagut algun intent de fer-ho, les crítiques des de l'oposició han vingut de totes bandes. Aquest dijous passat, per exemple, el president del Parlament de Catalunya a Madrid va anar a demanar-li al govern espanyol del senyor Pedro Sánchez diàleg clar perquè en algun moment donat es puguin establir les bases perquè Catalunya es pugui fer un referèndum per a la independència. Li va contestar el senyor Josep Borrell en el sentit de que ja s'havien cansat de dir que no de totes les maneres possibles, que això no seria mai possible. La pregunta és, fins on pot arribar el Partit Socialista amb l'independentisme català, amb el sobiranisme català, amb el govern de la Generalitat actual, que és independentista, per intentar establir algunes vies de diàleg que es tradueixin en alguna cosa fefaent a la pràctica?
Ja, però saps què passa? Que, a veure, tu quan parles de diàleg, no? Clar, si comencem ja a dir, bueno, volem diàleg, però per arribar aquí, això no és un diàleg.
No, per això li pregunto fins on estan disposats vostès a arribar, independentment del referèndum.
Mira, jo li dono la meva opinió. Jo crec que en aquest país necessitem parlar, seure en una taula, o ara estem en una taula... bueno, i podem parlar del que vulguem i és el que hem de fer. Ho hem de fer des d'una posició de govern però també des d'una posició política, com a formacions polítiques, com a partits. Crec que posar línies vermelles i, no, i posar problemes i hem d'arribar és una mica postureo més que voluntat política real de parlar. I crec que el que falta realment és això, és una voluntat real de parlar i d'intentar arribar a punts de trobada perquè puguem solucionar en part o començar a solucionar el problema. El problema que tenim aquí és un problema polític. No ho dic jo, ho diem pràcticament tots. I els problemes polítics només es poden resoldre en política. I la política... està per intentar posar-nos d'acord, encara des de les discrepàncies, des de posicions diverses, lògicament, però és que si no, no hi ha solució. I crec que aquest és un moment complicat, no perquè ho digui jo, no? Perquè les formacions polítiques, sobretot les independentistes, es troben, no? Que fins que no hi hagi el judici no volen tampoc tenir un canvi en la seva posició, per tant, haurem d'esperar. Però crec que no hi haurà més remei i no hi haurà més solució que el parlar quan passi el judici i quan passi el temps que s'estimi necessari.
El problema no serà judicial.
No, el problema és polític. És que el problema no és judicial. S'ha utilitzat la justícia per intentar resoldre un problema que és polític. I per mi és un error. Jo ho he dit per activa i per passiva des de fa molt de temps. O sigui, utilitzar la justícia per resoldre un problema polític és un error. I estem en aquest procés, per tant, aquest és un tema polític i que s'ha de resoldre sota el meu punt de vista humil des de la política.
Però el seu partit, el PSOE, no ho ha dit tan clarament com ho està dient vostè ara.
Jo crec que el Partit Socialista pensa el mateix que penso jo, perquè en fi, coincideixo plenament amb el posicionament del Partit Socialista en aquest sentit.
Valero, vinga.
Sí, a mi m'agradaria tornar al seu càrrec d'alcaldessa. No?
Bien. Ja m'agrada, Valero.
Sí. I hi ha un projecte molt important. Bueno, hi ha tres projectes molt importants a la ciutat de l'Hospitalet pel següent mandat, per aquest que hem començat. Un d'ells és el soterrament de dos vies de ferrocarril, la línia Vilanova i la línia Vilafranca, que s'ajunten, perquè els oients ho vegin una mica mentalment, que s'ajunten abans d'entrar per Sant Eulàlia i anar a la estació de França, no?
A
l'estació de Sants. A l'estació de Sants.
L'estació de Sants, ahir de França, ve més lluny.
Més lluny, exacte, sí, sí. A l'estació de Sants. i aquest soterrament seria una transformació absoluta per la ciutat de l'Hospitalet, perquè cosiria, no? La ciutat. És un gran projecte que fa anys que l'acaricia, i abans deia que el senyor Miquel Iceta, doncs, és imprescindible per Catalunya en el PSC, però vostè podria perfectament ser ministra de bueno, del proper govern de Pedro Sánchez. No li faria il·lusió executar el soterrament de les vies?
A mi em fa molta il·lusió executar el soterrament de les vies des de la perspectiva de ser l'alcaldessa d'Hospitalet, lògicament, en fi, i sense menysprear ningú, però crec que hi ha molts, o al contrari, hi ha molts companys i companyes que poden fer, no, aquesta labor de ministre de Foment, i crec que el senyor Ábalos, no, José Luis Ábalos, com a ministre i com a company, ho està fent fantàsticament. No hi ha per part meva cap intenció de que, no, ni cap voluntat de que pugui ser canviat, però crec que aquest és un projecte que evidentment és molt important per a la ciutat.
I com va el projecte en aquest moment?
Aquest és un projecte que a mi em fa molta il·lusió, lògicament, com a mínim que pugui començar sent alcaldessa, perquè he lluitat molt, he lluitat en representació d'una ciutat, en representació de totes les formacions polítiques del consistori, i lluitat en nom d'una plataforma que aglutina moltíssimes entitats, i és un projecte que transformarà realment l'Hospitalet de ser una ciutat dividida i fracturada a una gran ciutat, una única gran ciutat, i crec que això és, per mi és molt important, que s'afegeix a altres projectes que, com molt bé deies, no, es produiran també en aquests 4 anys, com és bueno, doncs el soterrament, no, de la Gran Via, la generació del clúster biomèdic.
La continuació del soterrament, no? Perquè la plaça Europa ja està soterrada, seria,
bueno,
continuar.
Efectivament, seria la vegi... com la segona fase, no, del soterrament de la Gran Via. Vam fer una primera fase en el que, perquè es, no, tothom que ens escolti pugui visualitzar que és la plaça Europa, i ara el que es pretén és fer, doncs, un projecte similar a l'entorn dels hospitals de Bellvitge, Duran i Reinals, la universitat, els centres d'investigació, per generar un espai que serà el clúster biomèdic més important del sud d'Europa, i que evidentment generarà molts llocs de treball, molta riquesa i moltes oportunitats. Riquesa i economia, que sens dubte el que volem, i és el nostre model, és que reverteixi a la nostra ciutat i que pugui donar també oportunitats a molts barris i a molts ciutadans.
Sí. Manjón,
jo li volia preguntar que precisament tant a Barcelona com a l'Hospitalet el que hem vist són com molts problemes de seguretat, no? Vídeos que pugen a les xarxes, que es viralitzen, de baralles entre diverses comunitats. Com s'ha d'intentar respondre a aquest tipus? Perquè fa uns anys, la veritat, si existien no en teníem coneixement, i si existien en tot cas eren menors, el que hem estat visquent els darrers mesos, sobretot a Barcelona, en determinades àrees del centre, ja, però també a barris de l'Hospitalet.
A veure, aquí hi ha una qüestió que crec que és important ser molt sincer, no, amb aquesta qüestió. Primera és que en totes les grans ciutats del món hi ha fets delictius, passen coses, aquesta és una realitat evident, i que Barcelona com a gran capital en fi, té un problema també en les qüestions de seguretat, doncs forma part, no, d'aquesta doncs tamany de ciutat. També la ciutat de l'Hospitalet, com altres ciutats grans de l'entorn, doncs tenen, doncs, fets que succeeixen. És evident, no, que les xarxes socials, doncs, possibiliten que visualitzem d'una forma diferent el que ha passat tot sempre. Però també crec que hem de posar les coses en el seu lloc. El tema de seguretat ciutadana és una qüestió que no depèn dels municipis. Encara que, no, tothom mira cap als ajuntaments quan passen coses d'aquest tipus, qui té la responsabilitat de la seguretat ciutadana en aquest país és a la Generalitat de Catalunya, i són els Mossos d'Esquadra. I la policia local està per ajudar, per col·laborar, i no per suplir el que ha de fer la Generalitat. I això és un element que crec que s'ha de dir, i que, en fi, hem de reclamar a la Generalitat de Catalunya que faci el que ha de fer, que és dotar a la, no, a, en fi, als Mossos d'Esquadra dels elements suficients per garantir la seguretat no a l'Hospitalet ni a Barcelona, a tots els pobles i ciutats de Catalunya. I això és el que no s'ha fet. No? Aquests són els efectes de les retallades que bueno, han significat menys funcionaris de seguretat, amb Mossos, menys funcionaris en matèria de bombers, menys funcionaris en les escoles, menys funcionaris en els temes sanitaris, i això té una repercussió, no és neutral. I per tant, a veure, nosaltres també hem tingut com a ajuntaments, no?, unes restriccions que, legals, que no ens han permès, no?, reposar tots els efectius que s'han anat jubilant al llarg d'aquests anys de crisi econòmica per una llei que va impulsar el Partit Popular, que és la famosa Arsal, i que en aquests moments, no, estem intentant revertir aquesta manca, no, d'efectius amb noves contractacions, perquè ara sí les podem realitzar. I, per exemple, l'Hospitalet, no, ha posat en marxa, s'han incorporat 17 agents nous fa, en fi, poques setmanes. En aquests moments estem contractant a 47 més, que és la, no, la taxa màxima que podem reposar, i això em consta que està passant a moltes poblacions del nostre entorn metropolità, les petites i grans ciutats. Però aquí hi ha un responsable màxim, que es diu Generalitat, que es diu Mossos d'Esquadra, que es diu Conselleria d'Interior, i que, en fi, crec que tots, en fi, no, jo no vull, en fi, mirar cap a un altre costat, perquè evidentment tot el que passi a la ciutat de l'Hospitalet d'una forma o d'una altra també és responsabilitat de l'alcaldia i de l'equip de govern, però cadascú crec que hem de demanar-li allò que li pertoca. No,
no hi ha diners, o els diners que ja es destinen a altres coses, senyora Marín,
això,
com ho veu vostè?
Això li haurien de preguntar, en fi, als responsables, no, als responsables de la Generalitat. Jo sé que quan arriba el moment de fer els pressupostos de l'Ajuntament de l'Hospitalet, doncs nosaltres prioritzem, tenim moltes demandes de moltes coses i de molts projectes, però al final, com tothom, no?, prioritza, ja. I quan prioritzes poses pel davant unes qüestions i deixes pel final d'altres. Jo crec que hi ha una priorització que jo no comparteixo, i de fet el Partit Socialista no comparteix, i que si estigués governant seria diferent, no?, a la que realitzen els partits que estan en aquests moments en el Parlament o en la Generalitat de Catalunya.
I això vostè li ha pogut dir al president Quim Torra? Ha pogut parlar amb ell?
Jo,
amb el ha visitat l'Hospitalet, senyor Quim Torra, per exemple?
A veure, el senyor Quim Torra ha visitat l'Hospitalet perquè, evidentment, nosaltres tenim la fira i ha vingut en més d'una ocasió.
Però ha vingut a l'Ajuntament a veure-lo vostè?
No, no ha vingut encara a veure... bueno, jo li he demanat en diferents ocasions, per escrit, en fi, en privat i també públicament, i ho sabeu que encara no ha fet aquesta visita, però també és denunciar que fa molts pocs dies hem tingut la notícia que properament té intenció de fer una visita a la ciutat. Tindrem ocasió de parlar de tots aquests temes.
Vaja, bingo. Bingo.
Bingo. Bingo.
Sí, en aquestes eleccions un dels temes més transversals, les eleccions locals em refereixo, sí, ha estat el problema de la vivenda en el conjunt d'Espanya. En el cas de Barcelona, de l'Hospitalet de l'Àrea Metropolitana, hi ha un cert consens respecte que és un problema que s'ha d'abordar des del punt de vista metropolità, perquè els increments de preus no només afecten a Barcelona, l'Hospitalet també han estat molt importants. Des d'aquest punt de vista, com l'afronta vostè? I voldria saber molt específicament, l'Hospitalet encara té molts espais dedicats a sòl industrial. Hi ha futures reconversions, futures transformacions, com la que s'ha vist en els últims anys a la plaça Europa, per exemple?
Mira, el tema de l'habitatge, primera qüestió, és un problema real i un problema que no hem sabut abordar ni des de l'administració local ni des de les administracions competents. Jo la meva posició, ho he dit en campanya electoral, ho he dit en precampanya electoral i ho he dit després de la campanya electoral. Aquesta és una qüestió que si no abordem col·lectivament, alineant Estat, Generalitat, Ajuntaments, evidentment, àrea metropolitana, no aconseguirem resoldre. I no, amb aquesta qüestió no val, no, tirar-se els trastos al cap, sinó fer una política estable d'habitatge, perquè una política d'habitatge no és una política a curt plaç. O sigui, les polítiques que veiem, no, altres països del món, són polítiques que porten molts anys que s'estan executant. Hi ha una estabilitat en aquest sentit. I aquí no ha hagut política d'habitatge estable. Hem anat fent coses, no dic que no es puguin fer coses que s'han fet, no? Els municipis, nosaltres, per exemple, en aquests anys, en aquests 4 anys, hem posat en el mercat més habitatge públic que en tota la capital de Barcelona. Però bueno, amb això no és suficient. No hem aconseguit aturar ni l'increment del preu del lloguer ni l'increment del preu dels habitatges, i evidentment, doncs, això requereix una política en el que no només es faci una construcció d'habitatges, sinó que també es pugui legislar, es puguin prendre mesures que, sens dubte, no les pot prendre un municipi, sinó que les ha de prendre, doncs, un estat o la Generalitat.
Com valora tant la mesura del 30% que ha impulsat l'Ajuntament de Barcelona com els dos intents de la Generalitat de Catalunya de regular el mercat de lloguer que fins ara no han reeixit al Congrés?
Mira,
al Parlament.
La veritat és que la meva intenció en absolut vull que s'entengui com una crítica, però crec que si anem cadascú, fem la nostra història independentment de la resta, no avançarem. O sigui, la Generalitat pot fer un intent de fer tot un seguit de mesures que, si no estan consensuades i no formen part d'una estratègia més col·lectiva, no regiran. Per tant, no serveix. Això és com el medi ambient, no? A veure, de res serveix que l'hospital faci una política mediambiental fantàstica si no, les nostres ciutats veïnes no la fan. Hem d'anar de la mà, i perquè la qualitat de l'aire no té fronteres. Per tant, la qualitat, el problema de l'habitatge tampoc té fronteres. I el problema, no, de Barcelona, de l'Hospitalet,
es
va contaminant.
I més enllà de la necessitat de consens entre diferents nivells institucionals, vostè comparteix aquesta política, entre cometes, més agressiva de l'Ajuntament de Barcelona, de dir anem a imposar aquesta cessió del 30%, o estaria més a favor de polítiques de consens amb els promotors privats?
Bueno, jo crec que jo sempre, a veure, d'una forma reiterada, ho sabeu, em coneixeu, soc més del consens que de la imposició. Crec que avancem, anem més de pressa si intentem consensuar, però clar, per consensuar ens hem de posar d'acord i hem de treballar plegats, no? I això, doncs, abans parlàvem, no, d'altres qüestions, doncs, en fi, en els últims anys ho hem practicat poc, ho hem parlat molt i ho hem fet poc. Jo crec que, bueno, més enllà de que puguem, no, arribar a resoldre els problemes generals, per què no? L'habitatge pot ser un punt en el que comencem a treballar plegats, no? I que l'Estat, la Generalitat, governi, que governi, m'és igual, no? La pròpia àrea metropolitana, també la Diputació, també els municipis, per què no comencem a treballar plegats i prendre decisions que, en definitiva, no siguin partidaris ni partidistes, sinó que siguin solucions per tothom, perquè puguin generar un benestar a la ciutadania, sigui del poble que sigui, sigui de la ciutat que sigui i sigui de la ideologia que sigui el govern que està al capdavant.
Esteu escoltant, com cada dissabte, el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb la Ivanguera, Joan Maria Claveguera, Juan Carlos Valero, Manuel Manchón, la convidada d'avui, la senyora Núria Marina, alcaldessa de l'Hospitalet, i amb moltes paraules demanades, Joan Maria, Manel i Juan Carlos. Vinga, per
sí, a veure, permeti'm deixar per un moment, encara que sigui, la política municipal per tornar a la política estatal, la política espanyola, perquè vostè, a més de ser l'alcaldessa de la segona ciutat del país i fer-ho per majoria absoluta, és un dels pesos pesants dins del PSC, i crec que és un dels valors que ha contribuït a que el PSC hagi recuperat el terreny perdut, o part del terreny perdut, en aquests últims anys. Escolti'm, aquesta, jo crec, des del meu punt de vista, ha estat una bona setmana pel senyor Pedro Sánchez. Des del punt de vista de màrqueting polític, el fet de que hagi col·locat un senyor com el Josep Borrell com a Mr. Peck a Europa li aporta doncs, el torna a col·locar doncs, amb aquest aparador mediàtic i a més ha aparegut un nou CIS.
España ha vuelto, diu.
Un nou CIS del senyor Tezanos, no? Que l'hem criticat tota l'oposició o bona part de l'oposició, però és aquell CIS del senyor Tezanos que la va clavar a les últimes eleccions generals. Sí. I que diu que el PSOE obtindria ara al voltant del 40% dels vots i que el situaria el 25 punts per sobre de la segona força política. És a dir, que obtindria uns millors resultats electorals que no pas els que té ara. Això que coincideix amb un moment en el qual el senyor Pedro Sánchez està, anava a dir negociant, però és que no m'atreveixo a dir negociant la seva investidura, però, perquè no està donant res a canvi, no està forçant la possibilitat de que hi hagi unes segones eleccions?
No, jo crec que no. Jo crec que Pedro Sánchez el que vol és governar el més aviat possible i tirar endavant les polítiques que nosaltres com a força política amb més votada doncs, ens vam presentar a les eleccions generals.
Però a canvi de molt poc.
Jo crec que amb això s'està, no? En aquests moments s'està negociant, s'està parlant. No sé si és negociació, si és diàleg, si és intentar acordar que la investidura pugui ser efectiva i que doncs el dia... d'aquí uns dies, d'aquí 15 dies
22-23 dilluns, dimarts, sí, encara queda, però bueno.
Pugui ser escollit com a president del govern doncs Pedro Sánchez.
Primera o en segona? Primera o en segona.
Bueno,
dimarts, entre el dimarts i entre el dilluns i el dijous d'aquí 2 setmanes.
La veritat és que jo confio en Pedro Sánchez, ha demostrat.
Però és que per sortir escollint necessita els vots de, de Podemos i a més algun altre.
Els bascos.
Pues ja, en fi, ja els buscaran. És que clar, mica, sí.
Home, hi ha molts dies, ells no els pot negociar els vots, m'imagino.
Però a veure si m'enteneu, és que clar, en política, jo entenc que els mitjans de comunicació necessiteu
titulars,
però la política té els seus ritmes i bueno, si el dia 22-23 és la investidura, doncs probablement fins al dia 22 a les 10 del matí pues, s'estarà parlant i s'estarà acabant de negociar.
Això és apurar-ho fins a l'últim segon, eh?
Però
mira que he tingut temps, eh?
Escolta'm una cosa, mira que jo soc alcaldessa i ja sabeu que...
Però vostè té majoria absoluta, escolta.
Bueno, no,
vostè ho parla des de la, des de la tranquil·litat.
Ara us explicaré una anècdota. Tu normalment, no, quan dius, escolta, aquest equipament l'hem de finalitzar, s'ha d'acabar... i moltes vegades no fem inauguracions sinó que el posem en marxa, no? En funcionament. I normalment, sigui quan sigui el dia que allò s'obre, sigui amb temps o amb presses, al final s'està fins a l'últim segon acabant l'obra. Bueno, doncs aquí passa el mateix. O sigui, és el mateix que passa en les cases, que passa amb les obres. S'estarà negociant probablement fins a l'últim segon i doncs veurem.
I quin és el millor soci de govern del senyor Pedro Sánchez, segons vostè?
Home, jo sóc una convençuda de que les esquerres posaran segur en el centre de la seva acció els interessos dels ciutadans. Per sobre de tot, per tant, per mi, jo que hi he estat...
Esperemos.
Esperemos.
No, es podemos. Però vostè sap, que els poders fàctics i econòmics de l'Estat s'han conjurat perquè els hi fa pànic veure amb un seient ministerial amb un senyor de Podemos?
Bueno, però és que arribar a acords amb formacions d'esquerra no significa... En fi, a veure, aquí hi ha interpretacions, no? A veure, si arribar a acords amb les esquerres significa tenir un ministre... com...
Això és el que demana Pablo Iglesias.
Bueno, però aquesta,
pot demanar el que vulgui.
I cadascú podem, davant d'una negociació, plantejar allò que convingui. Una altra cosa és després com finalitza la negociació. Normalment hi ha unes posicions i bueno, una negociació
es va d'uns màxims,
al final és tothom ha de cedir una part de les seves pretensions. Veurem.
Manchón, som-hi.
Sí, no, i li volia preguntar, enllaçant amb anterior pregunta de, per exemple, a l'Hospitalet hi ha sòl per fer vivenda pública? Per un candidat a l'alcaldia de Barcelona deia que no és tan difícil i que Barcelona té molts solars. Els té l'Hospitalet? És una oportunitat ara per des de la Diputació a intentar fer aquest tipus de polítiques?
Des de la Diputació?
Sí, és a dir, no com a vostè com a presidenta, però no, li estava dient des de la Diputació de Barcelona, des de les alcaldies de les ciutats metropolitanes, és a dir, fer realment un govern metropolità per resoldre aquest tipus de qüestions amb 4 anys per davant, sí, com a mínim per començar a establir-ho.
A veure, malgrat que som una ciutat gran, perquè som una gran ciutat, però també som una ciutat petita en quant al terme municipal, sempre hem tingut solars per tot allò que s'ha necessitat. Estem parlant de solars per equipaments educatius, per equipaments socials, per habitatge públic, etc, etc. I de fet, a veure, aquests habitatges que hem fet en aquests últims anys, doncs lògicament han estat en solars municipals i que han posat a disposició per fer real aquest habitatge públic. Però repeteixo, no només és disposar de solars, és de quina forma es treballa tot el tema de l'habitatge. L'habitatge no només és fer habitatge, és gestionar l'habitatge públic, qui ho gestiona, com es gestiona, com es planifica, com es legisla en aquest sentit, no? Hi ha molts factors que tenen a veure, i també una altra qüestió, i és recursos. Al final necessitem recursos econòmics que s'han de posar sobre la taula, i que no només amb els recursos municipals doncs és impossible resoldre el problema de l'habitatge. És una conjunció, o sigui, el que, quan dic hem d'alinear totes les institucions, és una alineació amb recursos, amb política, per intentar resoldre el problema, que no el resoldrem a curt plaç, però ho hem d'intentar com a mínim a mig llarg plaç.
Valero.
Sí, vull que aclareixi una cosa, perquè l'he sentit a vostè una proposta per aquest mandat que no m'ha quedat gaire clara.
A veure.
Fer una segona plaça a Europa, uh-huh, a la zona del nord, que és, perquè la gent no ho entengui, la zona de Collblanc, la que
Can Palma, Rigal, sí.
Can Rigal, però la que en Palma, diguéssim,
Esplugues,
connecta
Hospitalet.
Esplugues amb Collblanc, no? Uh-huh. A prop del camp del Barça, no? Aquell ampli terreny que hi ha allà. Clar, una altra plaça a Europa, això, què vol
bueno,
dir?
Més que...
Volem una altra skyline amb gratacels, amb edificis de Toyoito, etcètera, etcètera?
No és la voluntat aquesta, sinó, a veure, una mica era... perquè ens entenguem, no? Crida l'atenció de que en aquest espai, que és un espai estratègic com a espai, no?, que està al costat de la Diagonal, que està al costat del Camp Nou, que està a la ciutat de l'Hospitalet, però que forma part, no?, d'aquest entorn metropolità, tenim una oportunitat, tenim un espai que en aquests moments és un espai quasi marginal, diria, i que hi ha diferents oportunitats per poder aprofitar, i en aquest sentit hi ha dos elements que crec que són molt importants. Un, que és l'àmbit esportiu, que és tota la transformació de l'Hospitalet Nord, que és un espai actual, no?, que s'ha de transformar i que ha de créixer i que ha de millorar, i aquesta és una oportunitat. I l'altra és tota la, diguéssim, l'aspecte o el sector més lligat a la salut, a la sanitat, com és a l'entorn, no?, que necessita construcció d'un nou hospital, el nou hospital general de la ciutat. I tot això en aquests terrenys que, a més, s'han de transformar en espais verds, en espais públics, i també amb la construcció d'una part, no?, d'habitatge en aquell entorn. Tot allò és... Quan diem, no?, la segona transformació, la segona plaça Europa, volem dir una segona o una gran transformació a un espai que avui és molt marginal i que necessita, doncs, aquest impuls que pensem que és el moment de ser realitzat. I hi ha un altre element que crec que és molt interessant, perquè hem parlat de les vies del tren, hem parlat de la Gran Via, del clúster biomèdic, hem parlat de la nova plaça Europa, però hi ha un element que a mi em fa especial il·lusió i que a més crec que això pot ajudar moltíssima gent, que és tot el que té a veure amb l'accés, no, en el barri de Bellvitge, a l'accés dels ciutadans al seu habitatge amb ascensors que arribin realment a casa seva, no? Perquè en aquests moments tenim un barri, que és el barri de Bellvitge, que es va construir fa més de 50 anys i que els ascensors no arriben al domicili dels veïns, sinó que queden entre plantes. Per tant, han de pujar o baixar 7 esglaons, i això significa que moltes persones, doncs, tindrien que abandonar el seu pis per poder viure, en fi, en moments que, bueno, ja tenim dificultats de mobilitat. Tenim la complexitat que tenim un barri com és Bellvitge, que és un barri fantàstic, que a més és molt pla i que és molt fàcil de trepitjar i de gaudir perquè és pla, però en canvi tenim aquesta dificultat en els habitatges. I en canvi tenim altres barris, dos barris, en el que hem de fer a la inversa. Tenim, no, Can Serra i Sant Feliu, en el que majoritàriament tots els habitatges tenen ascensor, però que l'orografia del, no, de, dels barris fa que siguin escoles pràcticament mecàniques, no? Muntanyes. No? Per tant, aquí hem d'intervenir no tant no, en l'espai més privat, sinó en l'espai més públic. Per tant, aquest també és un repte, no, d'ajudar a les persones, sobretot, que van fent anys i que tenen més dificultats de mobilitat,
que puguin accedir,
que puguin viure en el seu barri i en el seu entorn de, en fi, en aquests anys que tenen una mica més de dificultats.
Dos minutets i hem d'acabar, eh?
Doncs molt ràpidament, vinga. Tornant a la investidura a l'àmbit nacional, vostè ha dit que la seva preferència seria un govern d'esquerres en aquest espai.
La preferència, perdona, seria un govern
només
de Pedro
Sánchez, com el que té l'Hospital.
Però donant, tinc jo, clar.
Donant com, això per descomptat, no, i com que no tenen majoria absoluta, això fa entrar en l'equació, o podria fer entrar en l'equació, Esquerra, després de el fiasco a la votació dels pressupostos i el veto Miquel Iceta com a senador autonòmic. Esquerra encara és un soci de FIA per anar a buscar la investidura amb ells?
Home, és complicat. Complicat perquè bueno, doncs, han passat, no? O sigui, una cosa és quan comences a parlar, a conèixer amb alguna formació, i una altra és quan, bueno, després ja d'una relació que perdura des de fa uns mesos, doncs ja hem tingut aquestes situacions molt desagradables, desafortunades i crec que errònies per part d'Esquerra Republicana. Per tant, home, molta confiança, entendràs que jo, com a mínim personalment, no en tingui.
Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet, gràcies per estar aquest dissabte al Converses, a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Moltíssima sort, que vagi molt bé aquests 4 anys de governabilitat a l'Ajuntament. Seran còmodes, eh?
Bueno, seran més tranquils.
Més tranquils, no?
Bueno, tindrà molta feina, eh?
Bueno.
Escolti, ja es necessita una mica, sí, de tranquil·litat.
Ràpidament,
però, si ha de fer tot això que ha dit.
Sí, sí, per això tenim molta feina.
Escolti, i acabo molt ràpidament. Vinga. Vostè el que no entendria és un president o presidenta de la Diputació de Barcelona que no fos socialista, veritat?
Home, jo desitjo que sigui socialista, evidentment.
No ho entendria. Home.
No ho entendria.
Molt bé. Núria Marín, gràcies, bona tarda, moltíssima sort.
Gràcies.
Gràcies també a la Iva Anguera, Joan Maria Claveguera, Juan Carlos Valero, Manuel Manchón. Dissabte que ve tornem al Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre des del restaurant de Neurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Gràcies. Bona tarda.
Igualment, adéu.
Adéu.